Granada Gelida, sentit Barcelona, perquè aquí es retira un camió accidentat a banda de l'entrada pel nus de la Trinitat.
D'aquí a dos minuts començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. I això aquest dimarts 26 de novembre, en què parlarem de la capacitat de resistència del president espanyol Pedro Sánchez.
En lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
I ens preguntarem avui si Sánchez travessa el pitjor moment des que és a la Moncloa. Què li preocupa més al president espanyol? El cas Koldo, el cas dels correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso o la investigació de la seva dona? I governar, on queda en tot això? En tindrà prou dient que no s'ha fet res malament i que tot el que esquitxa ve de la màquina del fang? Sánchez posa la mà al foc pel seu actual govern. I què passa amb l'anterior? Sánchez és responsable del que pugui passar-li, per exemple, a José Luis Ábalos? I què passa, per exemple, amb el fiscal general de l'Estat? Ara està imputat i la Guàrdia Civil l'assenyala directament. Té gaire més marge? Li queda credibilitat? I com explicarà Pedro Sánchez que el líder del PSOE madrileny, Juan Lobato, per ser que compareix d'aquí a mitja hora, portés una notaria, a una notaria un WhatsApp que va rebre de la Moncloa i que incriminava la parella d'Ayuso? Lobato està sentenciat? I en el Congrés d'aquest cap de setmana, que havia de ser una bassa d'oli, Sánchez es trobarà més contestació interna de la que es podia esperar? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només fins diumenge, el Black Friday total del Corte Inglés t'hi esperen milers d'ofertes increïbles de fins al 40% de descompte en esports, llar, accessoris, entreteniment, bellesa, bricor i molt més. Si el que estàs buscant és la manera d'impulsar els teus entrenaments, en esports trobaràs el rellotge Garmin Fenix 7 Pro Zafiro Solar, que abans costava 849,99 euros per només 579,99. Al nostre Black Friday total també hi pots obtenir ofertes increïbles d'accessoris, amb una selecció de bosses i carteres Desigual i Kipling fins al 40%. El mateix descompte que trobaràs en alguns articles imprescindibles per casa teva, com un 40% de descompte en jocs de 5 tovalloles de cotó de 450 grams metre quadrat, costa 23, de la marca El Corte Inglés. Només fins aquest diumenge, milers d'ofertes increïbles t'esperen al Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga, web i app. I recorda-te'n, tots els diumenges i festius del mes de desembre totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 de la nit perquè puguis fer les compres amb comoditat. T'hi esperem. Res més per avui. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
D'assetjament estètic. Assetjament estètic. Ha vingut l'Anna Grau amb un new look.
Què passa?
Que se l'ha felicitat i se li ha dit que molt bé.
Sí.
I el Vicent Sánchez ha explicat...
Carlotil, Carlotil.
Sí.
Què vol dir Carlotil?
A veure...
De color carlota.
Sí. Color carlota, color carlota.
Color carlota. Sí, vostè, com és catalana...
Com pastanaga. Pastanaga, no?
No sap el que és el català occidental.
És el color, és una pastanaga, sí.
És un color coure.
I diu que és el francès i no sap.
Més aviat, molt irlandesa, avui. Molt irlandesa.
Això, molt bé. Per fi un senyor... Per fi un senyor que sap tractar una senyora, no com d'altres.
Ahí està. Encara que, no dit, encara que no ha dit escocesa, l'he enviat a tocar gaita.
Yeah. It's real.
Ara abans explicava que avui hi ha un documental al 3CAT, a TV3, que va sobre fotopolles. Vosaltres heu enviat o rebut mai aquest tipus de fotografies?
Doncs... Això és una pregunta...
Un moment, Sergi,
que sento. N'hem rebut tots, poques o moltes.
O poques o moltes.
Va temporada, jo recordo una que haurem rebut tots, abans ho comentava també el Sánchez, que és aquella clàssica, que era una brometa, que tocaves la pantalla, aleshores apareixia, doncs... Era un home, sí, exacte. I apareixia, doncs, amb un instrument enorme, no? Exhibint un instrument enorme que representava que t'havia de fer passar vergonya, no? Perquè davant d'aquest allò...
Ah, perquè l'obries amb gent al costat...
Ara sí que
hi ha... No només per això, també per la mida.
Ara sí que heu fet assetjament sexual. Sí, sí. Jo no n'he rebut cap.
Mai.
Ni que sigui. Ara, homes pel carrer d'això de la gabardina...
Això sí?
N'he vist de tota mena.
Això ja no passa.
Va,
no?
Clar, però això, claro,
això encara passa?
Encara passa. Encara passa. Ni, hi ha gent poc digital.
Ni que sigui políticament incorrecte, perquè si no...
Assetjament en tota regla, sí.
Ni que sigui políticament incorrecte, perquè no sabrà de què estem parlant, però el conegut popularment com el negre de Twitter era un senyor d'aquesta raça que tenia...
una tranca.
Un piu, que era un piguàs, i entonces cada vegada que... Bueno, hi havia diverses trampes, no? Que no saps tal cosa, clicaves...
De WhatsApp, de WhatsApp, no?
Trampes no, tranques.
Sí, WhatsApp. Exacte, bueno, però l'enviaven per tot arreu.
Ja
apareixia per
tot arreu. Dien
el negre de Twitter, no dien el negre de WhatsApp, I jo li dic una cosa. A mi, tret d'aquell senyor, que al final ja dius, bueno, per l'amor de Déu, això apareix que siga, no sé, les rebaixes del Corte Inglés, és que apareix per tot arreu. Tret d'aquell senyor, a mi, en la vida... ningú m'ha enviat una foto d'aquestes, mai. Mm. I jo, evidentment, perdona,
la pregunta tu era si tu les havies enviat.
No, si t'havien arribat
o
però
enviat.
Com vol que jo envie, senyora Nebrero, jo envie una foto d'aquestes?
Jo què sé.
Però vostè m'ha vist l'edat que jo tinc i la serietat deguda i la compostura i la generació. Jo
la vida sí,
però
altres coses. Anna Grau.
Bé, jo sí que reconec que me n'han enviat alguna.
Aire.
De fet, em vaig donar de baixa del Tinder.
Em pensava de Ciutadans. Dic, hòstia, alerta.
Van enviar una foto.
Tinder? No, el típic, estàs parlant amb algú, m'agradaria conèixer-te una mica millor, i la seva idea de conèixer més enviar-te una foto del piu, que has dit tu, m'ha agradat. Ara, també he de dir...
Et vas espantar, et vas dir no.
No, em va deprimir, perquè a més jo tinc una idiosincràsia...
No,
tinc una idiosincràsia que a mi el porno em fa l'efecte contrari, diguem-ne. Jo quan veig una cosa així tan explícita i tan parida de deixar d'estar, em venen ganes de fer-me monja i fer vot de castedat.
Ets més de sensualitat...
Sí, jo a veure si m'expliquen històries així, tal.
L'erotisme.
Sí, l'erotisme. Ara també us diré que...
Això amb l'edat va més,
crec. Tinc una amiga que tenia un nòvio del que n'estava molt cofada, bueno, un nòvio...
Un ben armat, sí.
Una cosa. Sí. I dic, bueno, i el teu nòvio m'ensenyes la foto? I em va ensenyar amb dos nassos una foto de la xocolatina, o sigui, del... Sí. I de l'altre, dic, com, dic, no, 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 tenir res més per ensenyar. Vull dir que, sí. que no, no és només cosa... Jo, a veure, jo respecto
però això,
que
aquesta
faci...
amiga teva devia ser que li valia de gust que fos així, no?
Sí, però que em va sorprendre que, diguem-ne, que la carta... Sí, imagina't que tu en el DNI poses una foto del Piu i no de la cara.
No? Enviava això a demanda gairebé, no? Perquè devia
ser que era així,
perquè
si
a més l'ensenyava...
Que si totes aquestes fotos poden ser perfectament apòcrifes, vull dir, que poden estar retocades, que poden ser d'una altra persona.
Jo el que vull, diguem-ne, plantejar aquí és que jo potser sóc molt rareta o molt tiquismic, jo sóc la princesa del pèsol, no ho sé, però que a mi em sembla que tot això no és tant que sigui de bon gust, és que rebaixa l'erotisme de la societat. O sigui, fa que agafis fàstic a certes
això,
coses.
Això tenint en compte que la societat té erotisme, que és
una, no, és una no, pressuposició. Jo veig la societat pornograficada.
Però
l'erotisme el veig sota mínims.
Anna Grau, convindrem més enllà de respecte absolut per la teva, sí. Per les teves preferències. És obvi, pel que expliques també d'aquesta amiga teva, que hi ha qui li deu, que ja li deu estar bé, que sigui així, no?
Sí, però jo també penso...
No tothom ho veu igual.
Però jo també penso... I això ho podríem connectar amb el que parlàveu abans de l'accés de benzodiazepines i tal, que, diguem-ne, a veure, si la primera parada ja és el porno, és que després del porno ja no hi ha res. Llavors, a veure, jo a mi em preocupa la pèrdua de qualitat eròtica de la societat, ja sense entrar en altres derivades, perquè penso que, és clar que és... Bueno, per les persones amb un mínim de sensibilitat i imaginació eròtica, tot això és molt aspre, molt desagradable, i acaba resultant disuasori i acaba provocant un sexe molt justet, molt tristet i molt amargat.
Jo per edat
o
soc,
no sexe, en absolut.
Jo per edat soc de Rolf Lynn, Oliver Haliban, vull dir que ningú sabrà de què estem parlant.
Tampoc t'hi vas.
No, és veritat.
Quin emparellada.
I, per tant, jo soc romàntic, sentimental, en aquestes coses, i li dono una certa raó a això que acaba de dir la senyora Grau. És a dir, gràcies. En el sentit de que, bueno, que aquestes històries, que ara es denigren bastant, bueno, tot allò, ara hi ha un sector que denigra tot allò, dient que tot allò era, i és veritat, tot el món tenia els seus papers, el paper que tenia l'home, el paper que tenia la dona, tot això era bastant, vist des d'avui en dia era bastant ridícul, però el que no era ridícul, i més enllà dels papers, que sí que és veritat que eren aquests, que l'home era l'heroi i gallardo i no sé què, i la heroïna sempre la princeseta del pèsol, que deia ara mateix Anna Grau, o de la trena, però més enllà de tot això, ostres, sí, és bonic que hi hagi un cert romanticisme, no?
No, un romanticisme, evidentment,
clar,
però fins i tot...
On hi ha l'Arras, Proceda, Becker...
Fins i tot no té ni clar, cap ser romanticisme. Un mínim
pons.
De... Un mínim de... d'estil, hòstia.
Que tota norma,
tota
norma té la seva excepció. El Vicenç parlava d'arquetipos.
Jo crec que ara, tot el romanticisme és eròtic,
película...
no tot el romanticisme romàntic.
Grau, aquesta pel·lícula 300, que ho hem vist tots, no? La protagonista, que és una grega que està al servei dels perses, diguem que no ho veu d'una altra manera, viu l'erotisme i el sexe d'una altra manera, però certament, històricament, com diu el Vicent, doncs ha estat així, hi ha un rol que jugava l'home, no?, que era el mascle poderós i agressiu, i després doncs era la princeseta, que era la...
Jo no volia dir això.
Jo
no crec que sigui masclisme, de tota manera. Sí, abans, en Bassa, quan sí, presentava el programa, vull dir que
el mascle
demostra o manifesta alguna mena de masclisme. L'exhibicionisme és una patologia. És una patologia que existeix en homes i en dones, majoritàriament en homes, però no demostra que hi hagi... Per això, ni fan,
el senyor Ostrell, clar, el senyor Ostrell ha preguntat si a mi m'han arribat faves o pius, però no m'ha preguntat si m'han arribat altres coses.
I
d'aquestes altres sí que m'han arribat alguna vegada.
Apai, aquí anava.
Per tant, això... Exhibicionisme femení.
L'exhibicionisme és una parafília, per dir-ho d'alguna manera, que té la seva...
L'exhibicionisme, si no fa mal a ningú, o sigui, si no vas a la porta d'un col·legi i t'obres la gabardina, és una actitud sexual, és el que deia, per exemple. Aquí podem parlar de romanticisme o podem parlar d'erotisme, i els rols no sempre estan tan clars. Jo parlava més d'un cert misteri, de no... Oh, clar, vull dir, a veure,
i jo el que et matisava és que les preferències pel sexe són indefinides i cada persona és un món.
Vull dir, a mi m'agrada que hi hagi un procés de...
Si vols, que ets aquesta protagonista...
Hi hagi un procés de seducció mútua...
No respon a aquest procés de seducció ben bé que deies tu, o no aquesta sensualitat o aquest erotisme femení. I d'altra banda, estem en l'era de la tecnologia, i ara molt fàcil enviar-te qualsevol cosa a través d'un WhatsApp. Però, escolta, històricament, al paral·lel, doncs, hi havia... I fins i tot es considerava progressista, no?
Home,
hi havia les sales Bagdad, hi havia encara...
Encara hi és.
I, bueno,
sí, però almenys allà s'hi havia d'anar. No era obrir el mòbil quan estàs vendent d'una altra cosa i que t'apareixi una
Sí. Són les 9 i 14. Ara parlem del que està passant a la política.
La culpa la té vostè, sí, perquè treu no sé quins temes. Bueno, i mira com
no, ara te'n trauré un altre, que més no us he pensat que trauria. Però crec que
ens preguntaria si no havíem anat a França per pinyar algú dels més veterans.
Home, per l'amor de Déu, no tenen l'edat vostè.
És un quart de 10 del matí. Avui està animada la cosa amb Vicenç Sanz, Isana Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Vull parlar d'un apunt televisiu. Ara, sobre aquesta polèmica televisiva del moment, Pablo Motos ha parlat per primer cop des de la polèmica amb David Broncano. El presentador manté que l'Hormiguero tenia tancada una primera entrevista amb Jorge Martín, que és el guanyador, recordem, del campionat del món de MotoGP, i que el malentès va ser de qui portava l'agenda del pilot. Doncs bé, el presentador, just començar el programa, deia això i parlava d'agressió contra ell i el seu equip.
Bueno, como hay mucha gente que lo está esperando, yo nunca quiero entrar en ninguna polémica, pero hoy no me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho al equipo y a mí. Y lo haré a lo largo del programa, después.
Motos també va tirar darts contra Televisió Espanyola.
Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mí nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió.
El cas és que Motos va fer aquesta crítica de mala praxis a partir d'una notícia falsa, perquè va fer una explicació amb una imatge darrere seu d'una piulada del diari El Mundo en què deia que Televisió Espanyola havia obert tots els telenotícies amb aquesta polèmica. Doncs bé, molts periodistes, entre ells el Pep Vilà, director de continguts informatius de Ràdio Televisió Espanyola, van sortir del pas desmentint a Motos i explicant que es tractava d'una mentida i que era fàcilment comprovable i que ell el mateix diari havia arribat a corregir. Això que està passant a Madrid no només passa a Madrid.
Uh-huh. Ho explicaves fa una estona, no? És evident que qui té poder a vegades l'utilitza, per exemple, per coaccionar. I en el món de la comunicació, precisament en el món de la comunicació...
Sí, però a mi em sorprèn,
perquè... És evident que, i no només amb emissores de ràdio, que era el que t'estava referint a...
Bueno, jo no diré a qui em refereixo. Però
no, evidentment que no.
Però amb tot això que està passant, per exemple, ahir vam viure nosaltres el programa, diaris. Un capítol nou de Beto Directe. És a dir, jo ja no em queixo de que una persona lluiti pels convidats que ha de tenir el seu programa, que això és ben legítim, no? Aquí el problema és quan un realitzador d'un programa truca a una productora i diu que aquest convidat està prohibit que vagi a l'altre programa, perquè si no li farà una campanya en contra en el seu programa. I això està passant a Catalunya.
Vostè sap com ha funcionat la premsa tota la vida, no? Tota la vida, eh? I no només, quan no només es tracta de televisions públiques i privades, no només es tracta de ràdios públiques i privades, no només... Tota la vida... Els diaris poderosos, sobretot, sempre han tingut moltíssimes més facilitats, perquè no és igual que truque...
Això citava els diaris abans.
Que truque La Vanguardia, que truque l'Avui, en aquell moment. No és igual, ni de bon tros. I vostè sap que...
Però amb extorsió?
La gallina de dalt caga la de baix. I després les empreses no són responsables, moltes vegades, i tenen una línia molt clara, que és que el volem per a nosaltres, i si no ve així, que es prepare, d'acord?
Però no és únicament l'empresa, Vicent.
No, un moment, a partir d'ahir els treballadors, que jo anava allà, a partir d'ahir els treballadors de cada programa, els treballadors de cada secció, els treballadors de cada tal, tenen també les seues pròpies guerres, que és en línia amb aquesta, on poden arribar a límits que quan una empresa se n'assabenta diu, ostres, això no ens convé perquè no ens deixa bé. Això ha passat tota la vida i continua passant ara, i això no és propi només de Madrid, això faltava.
Però què hi guanyes tu com a director d'un programa que no vagi en un altre programa un senyor que ha tret un llibre?
El que tu guanyes és que tu tens molta tens la necessitat sempre, abans que parlàvem de fer fotos amb faves i tot això, tu tens la necessitat sempre de demostrar que tu ets el més fort. Tu tens la necessitat sempre de demostrar que tu ets el que manes. Doncs... Tu tens la necessitat sempre de demostrar que si no venen a tu, que una persona, quan ha de vendre un llibre o ha de vendre una notícia o el que siga, sempre ha de pensar en tu, perquè si no, dos coses. Una, o creu que no tindrà prou ressò, o, a més, pensa que li pots fer mal.
Però ja anirà en aquesta persona per poder anar a altres llocs, també, no?
Evidentment, però això ho ha de dir a la gent que són responsables de mitjans i programes. Jo m'he trobat moltes vegades en un diari que pel fet d'haver-te donat una entrevista a tu, la competència ja no volia. A Barcelona tota la vida hi ha hagut dos grans diaris. Aquestes guerres que vostè diu entre aquests dos grans diaris, que són el periòdic La Vanguardia, han existit sempre. Sempre.
Fins i tot cuiners. Fins i tot tenien cadascú el seu cuiner de referència.
Sí, però tot això, és a dir, jo ho trobo legit. És a dir, tu com a diari
a
pots
tots
dir...
tots els nivells. Cuiners,
si aquest convidat, convidat de l'altre diari, doncs jo ara no vull fer aquesta entrevista, sí, perquè ja s'ha fet, la faré d'aquí un temps. És a dir, això, el diari que triï el que vulgui. El problema és quan un diari truca a l'altre, truca a la persona i diu, si vostè va en aquell diari, jo l'enfonsaré.
Pues el problema és, pues si igual és que passa moltes vegades, que en caps de premsa, en el govern o en altres coses, que hi ha gent que aquesta lògica guerril, per dir-ho així, aquesta lògica de guerra, la porta en límit, la fa personal i arriba a punts que, si la seva empresa se n'assabenta, se'n podria sentir fins i tot avergonyida perquè es perjudica. I això també passa, perquè hi ha la línia editorial que és nosaltres manem, i després la línia personal de cada col·laborador o de cada treballador que diu nosaltres manem, però jo encara mane més, i va enterar-se aquest.
I l'instint de raça de cada periodista, perquè cada periodista vol aixecar la seva notícia, vol ser primer a donar-ho, i això, fins i tot, aquest punt d'ambició és normal, però que sigui legítim. Una cosa és quan es creuen ja determinades barreres i per aconseguir ser el primer o una exclusiva, o el que sigui, que és legítim, i a més és el que vol cada periodista, i fins i tot el que exigeix l'empresa, doncs traspasses determinades línies vermelles.
Clar, no? És que aquestes línies vermelles són el que fan la diferència de la competència amb el que seria ja un delicte. Jo he rebut per diverses fonts que els representants de Jorge Martín van demanar disculpes justament a l'Hormiguero perquè deien que efectivament no hi han mirat, que havien fet un contracte d'exclusiva. Això pel que fa a aquella polèmica. Ves a saber. Jo què sé, al millor l'han fet perquè els han amenaçat. Jo el que recordo, quan jo estava en política, el poquet temps que vaig estar, no diré de quin diari, però em va dir un periodista d'un polític d'aquell moment, poc conegut en aquell moment, més aviat mediocre, em va dir: si nosaltres volem que fulano sigui un líder, ho podem fer. I si el volem enfonsar, també. Això m'ho va dir en un dinar, que em feien a mi entrevistes, i pensava, ostres, això és una manera, la manera pitjor d'entendre què vol dir el quart poder. Tothom entès sempre. Ara, probablement, lluita amb altres coses, però que és un quart poder, que té la seva força, que parla amb la política, que de vegades parla massa amb la política. Però això ja és una altra cosa.
Pensa que no? Jo recordo que hi havia diumenges, als diaris, un diari ara, els diaris més importants de l'Estat, venen 50.000 exemplars, que són El País i La Vanguardia. Primer El País, molt poca diferència, 50.000.
Sí.
La Vanguardia havia arribat a vendre diumenge 250.000 exemplars. De fet, s'explicava...
No, La Vanguardia podia... diumenge és mig milió. No, era una barbaritat.
No sé si eren tants, però en tot cas, igual. Una bestiesa, és possible. En tot cas, era fins i tot el gramatge, el pes del paper, no el pa, és a dir, allò ja era més car, el paper, perquè a més un tros de diari.
Sempre és més car el
no
procés d'indústria del
no
paper.
Que no pas el preu que em pagaves,
sempre,
no?
Sempre,
o sigui,
sempre.
La quantitat, o sigui, la influència que tenien, la quantitat de publicitat que arrossegaven, i ara estem en un altre món, però certament en aquell moment una portada d'un diari d'aquests poderosos, un diumenge o quan fos, es jugava, sí, i tenia una influència molt determinant, tant com per dir, escolta, et poden amargar la setmana que sigui. Sí, sí.
Bueno, a mi em sembla que tot l'origen de tot aquest debat, que era la polèmica Broncano-Motos, és una anècdota que ha posat de manifest una dinàmica profunda que hi és, amb ràdios i tal, que uns més que d'altres, perquè et dic, la línia entre la legítima competència, fins i tot la guerra una mica bruta, o la guerra bruta total, jo com a periodista també us podria explicar moltes anècdotes. Jo quan treballava a l'Avui, em vaig treure un parell de notícies a l'Avui, quan estava a Madrid, que van provocar daltabaixos a La Vanguardia. O sigui, una persona a La Vanguardia va arribar a trucar a un ministre, donar-li explicacions de com m'havia pogut donar aquesta notícia a una merda de diari com el meu. I també em consta que periodistes de La Vanguardia, quan jo m'avançava i tenia una exclusió, els hi queia una bronca, perquè com podia ser que una merda com l'Avui els hi passés la mà per la cara, no?
La merda em sap greu i tot a mi, tinc aquí l'Aleix
Director. Sí.
Una
cosa és la percepció que tenia la gent, i una altra cosa és la percepció que la competència volia marcar en la gent.
El més important que volia dir, que és que, evidentment, els mitjans, diguem-ne, que tenen al darrere doncs, un determinat múscul, un determinat grup de comunicació, un determinat poder econòmic, això el periodista qui treballa li dona uns avantatges de partida. Vull dir, és com, per exemple, tu pots ser molt guapa, però si a més et pots pagar roba de dissenyador, doncs llueix més, no? El problema és quan s'acostumen al Botox i quan ja no saps si aconsegueixen el que aconsegueixen perquè són molt bons o perquè tenen al darrere un transatlàntic. Sí. I llavors, és clar, llavors és quan es comencen a posar mafiosos.
Bueno, i perquè t'adones que el poder té molta inseguretat.
Clar, perquè
quan tu tens una situació de poder absolut i de domini absolut...
Hauries de relaxar-te.
Clar, totalment. És que hauries de gaudir
clar,
de la vida.
Però passa el contrari.
Si vols estar...
Però passa el contrari.
És que estàs per sobre.
Aquest és l'exemple que jo poso.
I una cosa, perdó, una cosa és la competitivitat i l'altra és la mala praxis, que és el que estem dient. És a dir, una cosa és voler treure la pilota al rival i l'altra és anar-li a trencar el genoll. I estem parlant d'això, de trencar genolls. I això passa, com deia, a Catalunya.
Clar, però jo tornant a l'exemple que jo posava, crepa, jo, quan el Vicenç, el meu director l'Avui, evidentment ell m'esperonava perquè jo tragués notícies, però si un dia un diari més poderós que el nostre la treia o no, home, em feia una reconvenció, si no és que em proposés per la medalla, per la Creu de Sant Jordi, però diguem-ne, tampoc m'estomacava. En canvi, jo sé de periodistes de l'avantguàrdia que el dia que els hi vaig passar pel davant, els crits se sentien des de Arbeca, no? Llavors, esclar, és això el que dic, que en lloc de relaxar-se i dir, carai, si nosaltres anem amb el Kalashnikov i l'altre va amb un tiratxines... com que no es poden permetre, vull dir, d'alguna manera és com si s'aborgessin, es relaxessin, confiessin que la marca ja farà el fet, i clar, el dia que els hi marques un gol, entren en pànic.
La diferència entre la praxis i la mala praxis no existeix. Tot és mala praxis.
Sí, després, això és bastant veritat.
És portada a l'extrem, o mala praxis perquè sí, és a dir, és
una cosa que tu lluites per el millor convidat i l'altra és que
prenguis cames
per
tenir-lo.
La gent que està acostumada a manar, la gent que està acostumada a que li imponguen totes, la gent que està acostumada a que soc jo i aquest és el meu mitjà i què passa amb tu, aquesta gent sempre fa mala praxis, sempre. El que passa és que n'hi ha que es passen moltíssim i n'hi ha que no es passen tant. També li diré una altra cosa. Això no és culpa, entre cometes, o de culpa... dels diaris, dels propietaris, dels professionals que hi treballen, de les empreses de televisió, de ràdio... Això és una mica culpa de tothom.
Home, perquè, no però no de tothom resulta, igual, eh?
Perquè després resulta que quan ve un escriptor famós que té un agent o una empresa que té també uns responsables de comunicació o no sé què, tots juguen aquesta història. I tots sempre agafen el que més els interessa i a l'altre l'humilien o el deixen en ridícul moltes vegades o li fan un lleig o algú diu, sí, te donaré una entrevista i quan el seu agent li diu, home, no li posaràs aquesta entrevista perquè s'acabarejarà l'altre. O fins i tot pensen, a qui li puc donar una entrevista jo que tinga més força, que faça més mal? M'he cabrejat amb aquell, etcètera, etcètera.
Però Vicent,
no estic d'acord. No tothom és
la mala praxi. Jo no dic tothom. Jo dic que la majoria de les persones en un pla que ja no és personal, sinó que és de negoci moltes vegades, o és de projecció, o és d'interessos empresarials, o el que siga, ostres, tot el món juga les seues cartes.
Sí, però si no intentes posar un límit...
El xantatge no és cap carta.
Hauríem de preguntar quantes empreses també fan xantatges als mitjans perquè no traguen determinades notícies, quantes empreses donen...
Si això passa, s'ha de denunciar.
Bueno, però vostè viu en un món de fantasia.
No, no hi ha cap món de fantasia.
Sí, a mi m'agradaria que no hi haguera els ansiolítics, m'agradaria... Però resulta que el món, per desgràcia, funciona d'una manera que tant de bo entre tots puguem contribuir...
Però que no hi ha diferència entre la praxi i la mala praxi perquè diries que no hi ha manera d'esbrinar quan comença un delicte. Sabem que hi ha coses que potser no estan ben fetes, però hi ha moments en el que...
Però hi ha el codi penal,
per això.
Ja està.
I el problema
això no,
és...
Això, perdona,
el
això problema no ho nega ningú. Clar. I quan entres al codi penal la cagues,
bueno,
no?
Però és que, pel que es diu, aquí hi ha algunes actituds que haurien d'anar a ser denunciades.
Algunes
sí. I el que passa és que potser la gent no
algunes
li compensa...
Sí. Si a vostè l'agafa un director d'un diari i li diu, jo et puc destruir o et puc fer una reina, aquest senyor està fent-li a vostè un xantatge.
Efectivament.
I, per tant, si vostè grava aquella conversa... Bueno, si vol gravar aquella conversa i s'entén com a gravació laboral, que no crec, vostè pot portar-la davant d'un jutge, sí.
Clar. Sí, pues això és el que vull dir, que el que diu el Ricard, que en el moment en què trobes que hi ha una cosa que va més enllà del que seria una competència, fins i tot no gaire sana, i comença a entrar en el terreny del delicte, home, ho diem de tantes coses, no? Ho hem dit del Me Too. Hi ha algun moment en què la frontera s'ha de denunciar que s'ha traspassat.
Absolutament d'acord. Absolutament d'acord.
Són les 9 i 28. Parlem de política espanyola perquè la setmana que havia d'acabar amb un plàcid Congrés Federal del PSOE se li està complicant a Pedro Sánchez, un president espanyol que serà, de fet, aquest migdia a Barcelona al Congrés de l'UGT. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Un dels problemes és que és el que esquitxa, en aquest cas, el fiscal general de l'Estat pels correus sobre la parella d'Ayuso, i sobre això tenim convocada també d'aquí a 2 minuts una compareixença del líder del PSOE madrileny, Juan Lobato.
Sí, Lobato, que compareix després d'haver portat al notari un missatge que va rebre de la Moncloa, una conversa que havia tingut amb la cap de gabinet Òscar López, on parlaven del correu que incrimina la parella d'Isabel Díaz Ayuso, i que el PP entén que això demostra que va ser la Moncloa qui el va filtrar en connivència amb el fiscal general de l'Estat. Lobato va fer aquesta maniobra sense avisar el partit i la seva jugada situa ara la Moncloa al punt de mira d'aquesta filtració. La indignació és moltíssima amb Lobato. Diversos dirigents del PSOE madrileny ja li han demanat que plegui i que se'n vagi abans de divendres, que és quan arrenca el Congrés Federal del PSOE, i un, per cert, Pedro Sánchez, ja tenia previst rellevar-lo i casualment Òscar López es postulava com el seu substitut. Veurem què és el que diu Lobato d'aquí a molt pocs minuts. Ja hi ha qui ens diu que se'n va, que s'apartarà per tot aquest embolic que ha generat, però esperem, perquè de moment ningú confirma el 100%. El que és molt evident, Ricard, és el malestar que hi ha a la Moncloa amb Lobato, com la Moncloa i marca distància, i és que a la pràctica ja l'han deixat caure. Sentim com parlava d'ell fa molt poca estona el ministre Fernando Grande Marlaska.
Desde luego él tendrá que explicar el por qué lo hizo. Él ha confirmado que se enteró de las cuestiones a través de los medios de comunicación. O sea que cualquier actitud, comportamiento del mismo a posteriori, pues él es quien lo sabe y él es evidentemente quien debe dar las explicaciones oportunas.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar, per primera vegada, el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I, en fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
012, la millor resposta.
Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
Ah, sí? I com està?
Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb la USAP a través del telèfon 900-923-098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Això no ho tornarem a veure, deurien dir de Cruyff. I va arribar Messi. I és veritat que fa la pinta que això no ho tornarem a veure ni en 125 anys més. Però qui sap, potser sí.
Dijous el tornarem a veure. Messi, Piqué i molts més ens descobriran els tres finalistes del nou clam. L'himne del 125è aniversari del Barça. I divendres segueix la gala al Liceu, on descobrirem el nou clam.
De quin programa de...
de ràdio són els presentadors a que fan referència a Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota.
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, Sergi Sol, Montserrat Nebrera. Ara seguirem aquesta compareixença del líder del PSOE madrileny, Juan Lobato, que és el que n'espereu tot plegat. És veritat que és un any que el que li ve per Pedro Sánchez complicadíssim, perquè cada dia que passa veiem noves informacions que esquitxen directament a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara és el fiscal general de l'Estat, per aquests correus sobre la parella d'Ayuso, i sobre això, per això tenim convocada aquesta compareixença del líder del PSOE madrileny, Juan Lobato. De fet, hi ha una cosa molt estranya, i és que Lobato va portar al notari missatges que va rebre de la Moncloa. Per tant...
Està preconstituint prova. Es diu, Andret, es diu això, preconstituir prova. Tu ho envies allà i allà ja està.
No sé si ho he llegit, però em va sorprendre que hi havia una entrevista al Zapatero a la Razón i el Zapatero elogiava amb el Lobato. No sé si encara no sabia
què havia passat.
Era abans el que acabava de passar.
Després ha desaparegut.
Zapatero elogiant, que em va sorprendre, no? Elogiant, doncs, amb aquest senyor, amb el Lobato. Sí.
Perquè, teòricament, Zapatero el que va dient entre bambolines, diguéssim, és que aquí Sánchez no pillen res i que tot això és una ficció del Partit Popular i que hem d'estar tothom molt tranquil a Can PSOE. Però, vaja, no fa aquesta pintana.
No, cap pintana.
Jo el que sé és que els dos grans partits de l'Estat, que sempre que des que hi havia partidisme a Espanya, fins que el PSOE va destruir l'UCD, perquè l'UCD hi va col·laborar amb tota la seva plenitud, l'UCD es va autodestruir. Però el PSOE també hi va participar tant com va poder, i després amb l'Aliança Popular o amb el PP i el PSOE, des que hi havia partidisme a Espanya, aquestes lluites eren molt bèsties. I ara que estàvem parlant entre periodistes, podíem parlar de qualsevol altre àmbit, en política i en partidisme. En bipartidisme espanyol és terrible. El que han aconseguit ara el PP i el PSOE és que això ho han portat a un grau màxim d'agressivitat i de mala llet, i a més implicar totes les institucions de l'Estat. I aleshores, ara mateix, el fiscal està jugant a una partida amb un bàndol, la policia està jugant a un altre bàndol, etc. I aleshores veus que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional està al costat del PP, que alguns jutges estan al costat... I és una guerra total. I a mi m'agrada molt poc, moltes vegades, perquè és que, si no, realment, al final tens una síndrome una mica de reserva índia o de província. Estar dient cada cosa que fan en Madrid. Però és que aquesta gent ha aconseguit involucrar totes les instàncies de l'Estat en la guerra salvatge que porten entre els dos.
Recordem que ha estat citat pel Suprem, Juan Lobato, i per tant aquesta compareixença també s'emmarca en aquesta cita al Suprem. Algunes de les televisions espanyoles, per exemple Telecinco, van la tesi de que dimitirà.
Home, és que si no vol aparèixer flotant al Manzanares, jo ja hauria dimitit, perquè clar... A veure, té tota la raó el Vicent, només amb un matís. A veure, en realitat això sempre ha estat així.
No tan bèstia.
A veure, no tan visible. Per exemple,
no
comparant-ho amb el que parlàvem abans d'en Broncano i en Motos, o sigui, l'afer Broncano, Motos, les formigues i els cèrvols, el que acredita, el que permet és que una pràctica que tots els que estem en l'ofici sabíem que existia, diguem-ne, de copis de domini públic. Llavors, doncs, que amb les guerres polítiques totes les institucions doncs, poden arribar a estar compromeses, a vegades més, a vegades menys, però mai s'havia vist d'una manera tan òbvia, tan diguem-ne, a cara descoberta. O sigui, la guerra, la polarització és tan extrema, no es fan presoners, i diguem-ne que per desequilibrar el contrari, és allò que si t'has de quedar borni perquè l'altre es quedi escèptica, el problema que jo li veig és que d'una banda, evidentment, com a periodistes podem agrair la transparència, o sigui, és fantàstic que això passi a la vista de tothom. Ara, jo penso que quan vulguin recollir carret i tornar a fer com que la cosa és normal i civil i tal, llavors serà molt difícil recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions.
I després, deixa'm fer un element, també, Maiol, de context. Hola, bon dia.
Bon dia.
Que és que al final el PSOE madrileny queda tocadíssim. No hi ha hagut candidats potents.
Bueno, el PSOE madrileny és un gran...
Ni resultats electorals.
És un gran...
Sí.
Abans de tot, de les l'esquena del PSOE.
És realment un problema històric.
De fet, la prova és que estem parlant de Juan Lobato, que és una persona que segurament per la majoria dels oients és absolutament desconeguda. Quan és el líder del PSOE a Madrid, hi ha diversos dirigents del PSOE que han demanat la dimissió de Lobato. Recordem que hi ha un congrés federal aquest diumenge, no sobre Madrid, sinó sobre Espanya, que havia de ser plàcid per Pedro Sánchez. I veurem què diu, perquè al final el que hi ha aquí sobre la taula és si Lobato ha traït el PSOE en aquesta lluita que ens deia Vicent Sánchez.
Home, és que no és que l'ha traït, és que l'ha retraït. És
que home, ara,
amb aquesta mala llet que tenen tots, no m'estranya.
Dani Sánchez Aja, compareix o no compareix? Està a punt, no?
Bon dia, Ricard. Sí. Està a punt. Sembla que hi ha moviment ja a l'Assemblea de Madrid, pel que hem pogut veure hi ha moltíssima expectació mediàtica. És una convocatòria que han enviat aquest mateix matí a la premsa i que ja ha tingut una resposta enorme pel que pugui dir Juan Lobato, que bé, com ja us explicava abans la Paula, tot indica, sembla que pot presentar la seva dimissió després de que els mateixos companys de la seva federació madrilenya també l'han anat pressionant. Així que res, està previst. Ja anem una mica tard, però...
Està tothom a la sala, diguéssim, però ell encara no hi és.
Sí, ell ha entrat a l'Assemblea de Madrid i s'espera que en breus faci aquesta roda de premsa.
El senyor Montorban, estic veient com una tovallola al cap, portava... Com si sortís de la dutxara.
Mira, perquè... A mi m'agrada que el seu de Madrid no aixeca el cap, si recordeu, no aixeca el cap des del cas aquell, que em sembla que era el Simancas, no, aquí era, d'aquella compra de vots des d'aleshores...
El Tamayazo.
Me l'ha equivocat, exacte.
Simancas era el candidat del PSOE de Madrid a presidir el que tenia majoria teòrica.
Aquell moment en què hi ha una compra, s'ha sospitat que hi ha hagut una compra, i hi ha dos personatges del PSOE que no fan el que se suposa que per disciplina del partit que han de fer, que és investir al seu candidat.
D'això en fa 20 anys. Eh?
És que fa 20 anys que el PSOE madrileny és un gra al cul del
Sánchez. Sí, vull dir, a veure...
I és una lloc d'Iglesias sense parar. I després, respecte al que deies, Anna Grau, és cert que hi ha hagut sempre un problema, però jo crec que s'ha accentuat a la politització de la justícia, s'ha accentuat. Jo crec que ara, i dic sincerament, crec que ara seria impensable una sentència com, per exemple, la de la Loapa l'any 1980 i pocs. O sigui, el control que s'ha establert per part dels grans dos partits, o que s'ha intentat establir, jo crec que és inèdit. I això que s'ha anat accentuant cada vegada més, recordem també que hi havia hagut, que s'havia col·locat, ha dit, presidents del Tribunal Constitucional, que eren militants d'un partit, que ho havien negat, s'ha anat complicant, però encara s'ha complicat més, diríem, tot això que s'ha anomenat procés, no? A partir, sobretot, crec, de la guerra oberta que hi ha entre el Marchena i el govern del PSOE, a partir dels indults. A partir dels indults, la guerra que hi ha entre el Tribunal Suprem i el Partit Socialista, que és una guerra, crec, inèdita, com no s'havia vist mai. No? Que no vol dir que Espanya sigui l'únic país on passen coses d'aquestes. A Israel tenen un merder terrible en la reforma que ha intentat el Netanyahu, precisament per impedir el processament del Suprem, o ja no direm, per exemple, el Trump, que ha anat col·locant un darrere l'altre, tants magistrats com ha pogut el Tribunal Suprem.
Però això és la... Jo, quan acabava la carrera, ja parlàvem, jo recordo en Guillem Andreu, que era aleshores el president del TSJ, que va venir a fer una conferència a la Pompeu Fabra sobre el tema de la politització de la justícia. És a dir, això és més antic que anar a peu. Clar que cadascú que arriba, tenint en compte, de més, que estructuralment la nostra Constitució demana... Jo crec que s'ha accentuat el barroerisme amb el qual es fa explícit. És a dir, les maneres de l'actual fiscal general de l'Estat no s'havien vist mai. És a dir, veurem en directe, amb Lobato o sense Lobato, com un personatge que ha estat nomenat pel govern estava fent els deures del govern en una guerra que és bruta, directament. No? És a dir, implicar directament el fiscal general de l'Estat em sembla que és l'última
frontera. Que encara no està compareixent, em trec la publicitat que em queda a sobre, em queda un minut. Vale, per tant, anem a publicitat un minut. Abans, per això, saludem en nom de la Fundació Enriqueta Villavecchia l'actor Ivan Benet. Ivan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Has anat algun cop al Christmas Market Solidari? És un mercat de Nadal que organitza la Fundació Villavecchia al barri de Gràcia de Barcelona. Aquesta entitat acompanya nens i nenes amb càncer i altres malalties greus i dona suport a les seves famílies. Una de les maneres que té la Fundació Villavecchia de recaptar fons és amb esdeveniments com aquest Christmas Market Solidari, que obrirà del 27 al 30 de novembre a la Casa Capell de Barcelona.
Fundació Enriqueta Villavecchia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Un xiulet que retrona dient adéu. Un viatge que comença. Dels aprenents de traïdor, d'Ivan Carbonell.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Un minut, seran 9:15, amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Montserrat, que t'he tallat la paraula abans d'anar a publicitat.
No, el que crec és que aquesta història, que jo crec que està laminant profundament el govern del Partit Socialista, la figura del president Sánchez, ha arribat a cotes des del punt de vista de la explicitació de quines són les maniobres que la pròpia Constitució permet. Perquè el fet de que la Fiscalia sigui nomenada pel president del govern, per molt que es digui que és a proposta de fulano i mengano, el que ens acaba dient és que és una corretja de transmissió del poder polític. Aleshores, en aquest cas concret, i pel que sembla, està molt complicat. És veritat que això el Partit Popular intenta fer arrimar l'aigua al molí i fer d'això el seu benefici, sabent que ara mateix això no significarà res. Però la batalla és llarga, el que es vol és erosionar un govern i preparar el que serà la posició de cadascun dels partits de cara a les eleccions. Té molt complicat el Partit Popular aconseguir altra cosa, més que, si de cas, guanyar amb el company de viatge que els altres no volen, però si això els hi dona per sumar entre els dos i fer una majoria absoluta, hauran guanyat la partida. I ja dic que el que està passant ara és el que ha passat sempre. Hi ha fins i tot estudis doctrinals sobre la manera en què aquesta influència és letal, no solament aquí, com ha dit abans el Sergi, eh? Es dona tot arreu.
Tot arreu. Jo el que mantinc, que m'ha situat, sí, i he dit que crec, però em sembla que la sentència de la LOAPA en el seu moment, que el Tribunal Constitucional...
Costa una mica el micròfon, Sergi.
Avui no seria, gràcies, possible. No hi seria. Bueno, crec que els fets demostren que no hi seria.
Però sí, després va arribar la de Romassa,
sense assenyim el cas,
va ser perquè van voler.
Sense assenyim el cas Lobato, perquè tot el que dieu, que esteu carregats de raó, és aplicable a molts casos que hem vist en els últims mesos. Jo crec que la novetat del cas Lobato és, a veure, recordem que Pedro Sánchez entra, o sigui, arriba al poder. El primer que fa és tirar el Tomàs Gómez escales avall de la Federació Socialista Madrilenya. Quan dic escala avall, vull dir que li va agafar uns cotxets, una col·lecció de cotxets de miniatura que tenia, els hi va tirar per la finestra, això és tal qual. Llavors hi ha hagut sempre una pugna pel control de la FSM i, bueno, aquí sembla que el senyor Lobato s'ha pensat que potser fent aquest joc de mans amb els missatges es podia blindar.
Clar.
I li ha sortit fatal. Clar. Amb la qual cosa, dius, per un costat, evidentment, tens tota la raó que això fa mal al govern, però ja no ve d'una ratlla amb un tigre, amb tot la que està caient, i en canvi el que queda clar és qui mana aquí. Aquest cap de setmana hi ha el Congrés del PSOE i el missatge és claríssim, que no. O sigui, que
ni una te pasamos.
Que el Sánchez no deixarà anar el poder, i que de moment ja veurem, perquè jo penso que no té cap intenció d'adelantar eleccions ni d'escurçar la legislatura. Sí, penso que hi ha gent, que i no necessàriament del PP, que el pot intentar decantar cap aquí, però vaja, vull dir que el que està clar és que es pensa tolerar zero discrepància interna.
I
no?
Martí, perdona, digues-me.
No, en la línia d'Alfonso Guerra...
I això no era una discrepància, això era una...
En la línia d'Alfonso Guerra, el que es mou una fricada, una foto, no? I avui en dia això, des d'Alfonso Guerra i Felipe González, quan actuaven fent pinya, ja eren una màquina, per dir-ho així, d'arrasar, i després no havia tornat a passar d'una manera tan bèstia com ara. El que sí que està clar és que per la política que està seguint Pedro Sánchez i la que està seguint sobretot amb l'independentisme, amb Esquerra Català i amb Esquerra i amb Junts, hi ha moltíssima gent del PSOE que no està d'acord. I ell ha aconseguit, gràcies a imposar un règim del terror, de la seducció i del terror, les dues coses, eh? o de la fatalitat. Si no és, si és ell, pues serà terrible i ja veurem on anem a parar. Una gran unanimitat. Quan algú veu com actua, com ha fet ara el senyor Juan Lobato, busca sistemes que ja s'ha demostrat ridícul per intentar blindar-se. I no surten bé.
També s'ha de dir que Pedro Sánchez és viu gràcies, sobretot, a que ha aconseguit retenir el poder i a uns bons resultats electorals. Si Pedro Sánchez no hagués aconseguit...
Si la pilota no entra a la porteria...
Juan Lobato, anem a sentir-lo.
ciertamente porque estoy preocupado con, digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Al revés.
Hasta para el fet de haver portat al notari missatges que va rebre de la Moncloa.
De algunos dirigentes de mi partido parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, de luego, no lo contemplo. No contemplo
Carrega
que fuera falso
Sánchez.
Lo que se me dijo, que fuera falso, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar. No contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal. Y ahora también quería hablar para quien desde la derecha, quien desde el Partido Popular, ataca de una forma furibunda al PSOE constantemente. Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de España, que nos ataca constantemente, yo les quiero hoy también contestar. El PSOE no es una secta, ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger, como nos dicen desde la derecha, para nada. El PSOE es un partido democrático. Es un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad. Un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo. Lo tengo claro. Muchas gracias.
Ara hi haurà... Ah, no, s'aixeca i se'n va. Aquesta és la...
No hi ha cap dimissió, evidentment.
No hi ha cap dimissió.
Però això és que ha vingut a dir el senyor Lobato, ha vingut a dir, una, que el meu partit, i sobretot la Moncloa...
No és una secta?
No, això... M'havien estès... Sí, també. M'havien estès, m'havien parat una trampa,
sí,
que jo no vaig voler caure,
sí,
que si davant de notari justificava la procedència d'això, en realitat els que quedaven eren ells, que quedaven marcats, perquè jo ja havia dit que això no era una cosa meua, jo havia ja comprovat i provat que era una cosa del meu partit, de la Moncloa, en definitiva, Per tant, sóc innocent, jo ho he fet molt bé, perquè l'única cosa que volia era defensar-me davant d'aquells que volien parar-me aquesta trampa, i després, que els del PP són pitjors perquè són una colla de miserables.
Per tant, jo que tenia un dubte, abans de la... Jo pensava, això serà tipus Tamayazo, i per tant aquest està preparant la sortida del partit, no, o està fent una altra cosa, que és blindar una posició perquè està veient que hi ha un personatge que ara té tot el poder, però que no sabem quin serà el seu final.
No, i que
és
vol, dir, i que vol batallar ara.
I tant.
I que vol batallar
tant,
ara.
Tant,
ara, al final del Lobato sí que es veu més a prop, eh?
Pues no ho tinc clar.
Però això sembla més a un Ábalos que a una altra cosa, aquest moment.
A veure, el que passa és que...
Fa dos dies, insistia en aquesta entrevista que li feien al Zapatero, que es considera una persona molt propera a Pedro Sánchez, una persona, diguem, que ha acompanyat, diguem, la bonomia, o ha acompanyat la bonomia, o ha defensat les tesis de Pedro Sánchez, i li pregunta, a la razón li pregunten, Juan Lobato cumple con esa condición? Està dient que sí, és una bona persona, un tipus competent, i respon, Zapatero respon, Juan es un buen político, serio, tengo buena relación con él, me gusta su estilo y me parece una buena persona. I li pregunta, una altra vegada, ¿es un buen líder para el partido en Madrid? És que això fa dos dies, eh? I respon, pues... Zapatero, hay un congreso, insisteixo que Zapatero és com pinche, vull dir, és que va un amb Pedro Sánchez, almenys fins fa dos dies. I respon, hay un congreso y veremos si hay una candidatura alternativa y que deciden sus compañeros y compañeras. Per tant, em sembla que
millor m'ho poso.
El que ha sortit a explicar aquest senyor no té ni cap ni peus. Precisament, tu una cosa que és legítima, que és normal, no la registres davant de notari. Si jo, quan vaig a cobrir una roda de premsa, no registro les notes davant de notari.
Depèn.
O sigui...
Si a tu ve una empresa important, et passa una informació i tu consideres que si publiques aquella informació pots quedar perjudicada, i en canvi, si registres qui te l'ha passat, qui queda perjudicat és l'altra persona...
Vale, però exacte,
no, llavors... Atenció, que no és així, perquè quan tu fas un acte... Que no és així, que
s'ha sortit a donar una explicació totalment absurda, perquè dius, a veure, tu, si el teu partit, el teu govern et passa una informació per fer-la servir en la teva tasca...
I tu
decideixes registrar la banda notari, ara sortir aquí a dir... No, ho vaig fer perquè es veiés
també,
encara...
Escolta, hi ha una cosa que hem de tenir...
No, ho està, ben clar.
Està citat
el Suprem, per tant. Clar, el Suprem haurà de parlar.
Home, clar. Per això és el preconstituïm prova. Ell avui... Ell diu... Serà veritat o no serà veritat que han arribat d'aquí o d'allà? Jo, el que m'han dit, allà ho poso. I quan arribi allà, una mica és la versió Olga Tubau de Trapero a l'Audiència Nacional. Jo estic parlant al Suprem com a testimoni, el que dic no s'impugna, que no és veritat, per tant, quan ho dic en tant que acusat a l'Audiència Nacional, també és veritat.
Però quan ell revela una cosa, això també ho sap, si anem això, digue, el fet de revelar-ho és el que precisament consumaria, per exemple, un delicte d'injúries i calúmnies. Si no hi ha publicitat, si tens aquella informació, clar, però no la fas pública, en aquest cas es fa pública aquesta informació.
Es fa pública.
No? Per tant, ja pot anar el notari que vulgui, que a partir del moment en què ell fa pública una determinada informació, la dona a conèixer, li dona publicitat, és precisament el tipus penal que exigeixen delictes com la injúria o la calúmnia, no? Entre d'altres.
Sí, sí. Jo diria que aquest home l'ha trucat algú i li ha dit, escolta, no ens toquis allò que no sona, ja estàs sortint i digues el que vulguis, però la culpa és del PP, perquè aquí, clar, hi ha gent...
No, si li ha tirat la culpa al Pedro Sánchez.
No, perdona.
Ara bé,
no hem sentit la mateixa.
No hem sentit la mateixa de premsa.
No.
Ell ha fet dos parts. Una part.
La pregunta és si morirà matant, ara mateix.
Ell ha dit, el meu jefe és un malvat.
Primer s'hi morirà.
Però ha dit que el meu jefe és un malvat.
No, ell fixa't que diu que ell ho va fer perquè és clar que la Moncloa li havia passat una cosa.
No. Ell diu, si se'ls haguera passat pel cap, que no és el cas, no fotem. Home, mira a veure com ha fet les declaracions.
No, ja.
Ell diu, si se'ls va ocórrer que a mi me pringaven amb això, que no és el cas, no passa... Aleshores jo m'estic defensant. Però si és normal, si no volien això, no s'han de preocupar de res, perquè, total, jo el que feia era assegurar que estava ben guardada l'origen de la informació. És a dir, a veure, quin pardalot. No fastidiem.
Acaba d'apuntar...
És el mateix que jo dic. Si tu tens mala fe, però no et preocupes, perquè jo estic segur que no entens, però... pot passar-te això. Però jo t'estic dient el que passa.
Ell està intentant salvar els mobles.
Salvar-se? Ei, evidentment. Està
intentant salvar els mobles. Ara, jo, molt coneguent el Sánchez, tard o d'hora el cap de cavall apareixerà sagnant entre els llençols.
Ja, però mira...
I més aviat que tard. Ara, de moment es tracta de, home, hem de passar la manoma al Suprem, hem de passar la manoma al Congrés, però vaja...
D'entrar, si haguera dimitit, ja Sánchez havia guanyat la batalla i ja estava. Si no es presentava al Congrés, punt. Però ja. Resulta que
bueno,
no ha dimitit...
Espera't, la tarda és joven, eh?
Però resulta,
o sigui, la mañana és joven,
resulta,
el Congrés és... El
però resulta que no ha dimitit i que ha enviat un missatge al seu president. I per tant...
I al seu partit.
I per tant, la guerra es manté.
Sí.
I els mateixos detractors que tenia Sánchez en la Federació Socialista Madrilenya els continuarà tenint, i els mateixos benefactors la continuaran. Però com que ara la guerra és pública, la gent quan es moga quedarà més evidència.
En general...
I els que tenen por a Sánchez saben que si perden la batalla estan morts.
Jo el que et dic és que si aquest home realment ja anés a tombar Berta contra el Sánchez, la roda de premsa hauria estat un altre to,
jo diria que
en plan menys gaites.
En general, tallar caps, quan algú se sent amenaçat, un líder se sent amenaçat, i creu que una qüestió d'un subordinat, diguem-ho així, un subordinat el pot esquitxar, és una pràctica bastant habitual. De fet, crec, ara tornarem...
Estem tornant a parlar de Broncano i Motos?
Citant el cas concret, per exemple, del president valencià, el Mazón, si es viu encara és precisament perquè per les dificultats de tenir una alternativa al PP, per les dificultats precisament de què passaria en cas d'haver de votar.
D'això se'n penediran, perquè tenir un cadàver polític al davant de la reconstrucció...
Si no fos així, Feijó hauria tallat caps. Jo diria que l'única excepció amb no tallar caps o que es tallen a l'inrevés, precisament, és el cas de l'emperadriu Ayuso, quan Ayuso, diguem, és assetjada, o se l'apunta des de la direcció del PP per part d'aquell moment del seu president, del seu secretari general, penal, és un cas inèdit, no?, que és el cas del germà, no?, on s'insinua que la Lluça segurament, el seu partit, els dirigents del seu partit no han fet les coses gaire ben fetes, com passa exactament al revés. En aquest cas, no cau la Lluça, no, és el que estava
depèn
provocant.
Depèn de la capacitat que tinguis per parar la trampa.
Qui cau, perquè tens un fet inèdit, qui cau és el secretari general i el president del partit.
D'acord, però Ayuso és Ayuso, sí, i Lovato és Lovato. Sí, i pel que fa al Mazón, jo diré... I pel que fa al Mazón, corregiré una mica la senyora Grau. No, el PP no té al davant de la reconstrucció un cadàver polític, un dirigent polític mort, té un militar. I això segur la grandíssima, que acaba de jurar el càrrec avui. Això
ara mateix gran... en directe, si és el Pau de la Generalitat
Valenciana. Això és la gran habilitat del senyor Mazón, que ha dit, bueno, si el meu partit diu que em passarà comptes i fracassa en la reconstrucció, li haurà de passar comptes a l'exèrcit. I clar, aquí ja hem arribat a un nivell... Ja hem arribat a un nivell que dius, apa!
Veig que et vaig convèncer l'altre dia. No, però el que vull dir és que, a veure...
De que em fera militar? No, no pensa fermament.
No, que havia portat a l'exèrcit per això.
Home, però clar...
Però el senyor Mazón segueix sent president de la Generalitat Valenciana, segueix podent prendre decisions polítiques, però segueix podent adjudicar diners per la reconstrucció, i tenint aquesta posició...
Mazón en directe, sentim-lo.
...industrial de cada pueblo se va a sentir parte de esta reconstrucción, en la que la garantía de ser un territorio más seguro y mejor preparado es irrenunciable. Necesitamos anticiparnos, prevenir y responder ante las emergencias que puedan venir de una manera más fàcil.
Els canvis de govern, no he dit res destacable fins ara, em diuen. Anna.
Y hacerlo no solo...
No, que el que volia dir és que, per exemple, el senyor Mazón, que sap que és un cadàver polític, que sap que no té ni el suport del seu partit, el PP, pot prendre decisions... Per exemple, a l'hora d'adjudicar recursos, pot prendre decisions sorprenents.
Recordeu
la llarga tradició del PP valencià d'escombrar cap a casa amb els recursos. I llavors, clar, posa el militar, diguem-ne, pues a fer la feina, però cuidado, que hi ha una línia de decisió política que, a més, l'està prenent un senyor que ja no hi té res a perdre. Cuidado amb això, cuidado.
Però si el PP ha fet, l'única cosa...
Jo
no crec que el senyor Feijó li ha fet tot això perquè li caiga bé el senyor que li l'ha de...
En fi, això fer jo en comptes d'intentar fer caure la Ribera, o sigui, de sobre aquest.
Breument, Vicent.
Breument. El senyor Feijó, quan ha fet això, diu, jo no tinc més remei, col·loca aquest, però aquest s'ha buscat també un blindatge. Aquest ha dit, bueno, com que tu a mi no em tens respecte,